Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
Des de fa un parell d'hores està en marxa el ple municipal del mes de gener, que debat la creació de 3 noves taules de participació relacionades amb la sostenibilitat, la creació també d'un Consell de Participació Territorial dels Infants i Adolescents i diferents mocions presentades pels grups. Anirem fins a l'Ajuntament per conèixer l'última hora. Els 2 nous jutjats de Sabadell es faran esperar com a mínim fins l'any que ve. El jutjat de primera instància, que el govern espanyol va aprovar el mes d'octubre, tot just es troba en fase de projecte i trigaran a posar-se en funcionament. N'ha parlat a Ràdio Sabadell el degà del Col·legi d'Advocats, Manuel Hernández. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Doncs us explicarem la victòria de l'Estrelpool Natació Sabadell femení en el duel d'aquest migdia contra el Mataró, un rival directe per la lluita a la primera posició de la fase regular i que en cap moment ha pogut amb les de David Palma. 5-10 al final dels 4 quarts.
Repassarem aquestes i la resta d'informacions d'aquest dijous, dia 25 de gener, amb l'ajuda del Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Tots a graus els que tenim ara mateix a Sabadell amb un cel núvol. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores, vejam si hi ha novetats, i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem al Sergi Gallego què és el que ens espera. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda. Arriben bandes de núvols alts i mitjans prefrontals que deixen el cel molt ennuvolat o cobert arreu. A més, hi haurà estrats baixos al litoral i al prelitoral aquesta tarda. A partir del vespre s'espera precipitació al tersuès amb l'arribada del front que creuarà demà. De fet, fins a primera hora del matí s'espera precipitació a qualsevol punt. Al llarg del matí tendirà a quedar restringida al litoral i al prelitoral, sobretot al sector central, punts de la Catalunya central, altres punts de l'interior del quadrant nord-est i a la cara nord del Pirineu. Al final del dia, la precipitació minvarà en general, tret del vessant nord del Pirineu. La cota de neu baixarà dels 1.000 metres als 800 metres al matí. Tot i això, el prelitoral sud i el central baixarà puntualment fins als 600 metres durant el matí. Amb tot, la temperatura baixarà en general i el vent serà fort, sobretot a cotes elevades. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. Ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra, que és el que està passant a les carreteres que ens queden més a prop. De moment veiem normalitat a l'AP7, en canvi a la B30 tenim 4 quilòmetres de circulació intensa en sentit nord a l'alçada de Cerdanyola del Vallès, en enllaç a l'AP7 i la C58. En sentit sud, a Barberà, 1 quilòmetre de circulació amb retencions. I si mirem cap a la C58, veiem que pujant cap a Terrassa, a Ripollet, en sentit nord, hi ha 1,5 quilòmetre de circulació amb retencions, i baixant cap a Barcelona en sentit sud, 3,5 quilòmetres a Montcada i Reixac, i 2 quilòmetres els que tenim a Sant Quirze del Vallès de circulació amb retencions. Si heu de baixar cap a la capital, sapigueu que de moment hi ha una normalitat relativa a les principals vies de circulació. Potser a la ronda del litoral, a tot el que és la zona de les platges, una mica més enllà del fòrum, en el barri del Poble Nou, sí que el mapa ve marcat amb una franja vermella, tranquil·litat, per tant, en aquesta zona, i també un últim tram de la connexió de la Ronda de Dalt amb l'Avinguda Diagonal. Per tant, si heu d'anar cap allà, paciència. Tensió al ple municipal per la situació dels barris de la ciutat. D'una banda, l'inici de la sessió ha estat marcada per la concentració d'una 50ena de veïns de Can Deu que reclamen que s'actuï per solucionar els problemes del barri. De l'altra, oposició i govern municipal s'han enfrontat en una moció per millorar l'espai públic al barri de Sant Julià. La Karen Madrid és allà i té l'última hora. Bona tarda, Karen.
Molt bona tarda, Pau. Doncs els veïns de Can Deu, que s'han concentrat tant fora de l'Ajuntament com dins, quan ja havia començat el ple, denuncien denuncien que fan 9 mesos que demanen una reunió amb els responsables del govern municipal per tal d'abordar els problemes del barri sense ser escoltats, han dit. Tot i que en les últimes hores sí que s'ha concertat una trobada de cara a la setmana que ve amb el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, i amb el d'Acció Social, Gabriel Fernández, els veïns lamenten que no se'ls hagi escoltat fins ara, 9 mesos han trigat, diuen. Esther Lopera, portaveu dels veïns, ha explicat quins són els problemes que pateix ara mateix el barri.
Y nosotros somos gente que lo único que nos preocupa es que se recuperen nuestros barrios y la ciudad. Y ya, porque hay muchísimos problemas, desde recogidas de basura, problemas de gente incívica. Bueno, se han de buscar soluciones. No puede ser ocupaciones de viviendas, no puede ser que no se escuche la gente. Por eso hoy hemos decidido coger el autobús y venir aquí.
I en una situació molt similar es troba el barri de Sant Julià, també al nord de la ciutat, que, com us hem explicat a Ràdio Sabadell, reclama des de fa anys que s'arreglin uns parterres. Tot i que els veïns han arribat finalment a un acord amb Xavi Guerrero per poder actuar en aquests parterres, un acord que passa per cedir la propietat a l'Ajuntament, s'ha debatut igualment una moció del PSC, Ciutadans i PP sobre aquesta qüestió. Aquests partits asseguren que el govern municipal ha actuat només perquè s'havia plantejat la moció al ple. I, de fet, Adrián Hernández, de Ciutadans, l'ha titllat d'emoció miracle perquè, diu, ha aconseguit que es faci el que es portava demanant des de feia molts anys. Després d'un llarg debat i d'un intercanvi de retrets entre govern i oposició, la moció no ha prosperat perquè les forces de l'executiu quadripartit no li han donat suport. Ara mateix s'està debatent una moció del PSC reclamant la reprovació de l'alcalde Matías Serracán pels problemes de trànsit que es pateixen a la ciutat i sobretot els que s'estan registrant a la Rambla Ibèria arran del soterrament dels ferrocarrils. També dures acusacions entre uns i altres, tensió ara mateix al ple sobre aquesta qüestió, i després d'aquesta moció també s'han debatrà una altra bastant similar en què demanen que dimiteixi el regidor Xavi Guerrero, també per una feina mal feta segons els partits que l'assignen en matèria d'espai públic. I entre les mocions que es parlarà també en queda una altra del socialista reclamant la restitució del deute de la Generalitat en concepte de manteniment de les escoles bressol.
Gràcies, Karen. Déu-n'hi-do que esteu tristets. Però és precisament això que deia la nostra companya, una de les mocions que presentarà aquesta tarda al ple al Partit dels Socialistes de Catalunya és per reobrir l'escola Bressol del barri de la Concòrdia. L'Eure proposen invertir-hi els 4 milions d'euros que la Generalitat deu a l'Ajuntament, tal com l'obliga una sentència. Tot plegat arran de la reducció en l'aportació que va fer el govern autonòmic a l'escolarització de l'etapa 0 a 3.
L'escola Bressol de la Concòrdia és necessària perquè des de fa 4 anys que el barri no té cap escola bressol, ni pública ni privada. El primer secretari del PSC, Pol Gibert, assegura que s'ha de fer urgentment per resoldre un deute històric.
És important per dues coses. Una, perquè estava planificada ja en el pla d'escoles bressol i, per tant, doncs ja venia projectada de feia temps, no? I l'altra, per també el compromís que hi ha hagut del barri de manteniment d'una escola bressol per part seva. No? Aquesta escola bressol va ser mantinguda amb recursos dels seus veïns durant molts anys, no? Tot i suposar un cos immens. Per tant, és un doble deute històric que ja estava planificada i, a més, l'esforç que va fer el barri per mantenir-la.
A més, Givert demana a la Generalitat que no presenti recurs a la sentència que obliga a pagar per agilitzar el pagament i que el govern ja tingui el projecte a punt per poder-lo fer el més aviat possible.
I el moviment Marea Blanca, els sindicats i els iaioflautes de Sabadell s'han manifestat contra les llistes d'espera davant del Parc Taulí. Denuncien que les polítiques que s'han fet els últims anys s'han fet en detriment de la sanitat pública i per afavorir les mútues privades. Ho ha seguit tot plegat l'Aleix. Què ens pots explicar, Aleix?
Doncs mira, que unes 150 persones s'han concentrat als jardins davant de l'edifici del Taulí abans de tallar la Gran Via durant uns minuts.
Fora! Fora!
La policia de seguida ha tallat la via mentre els manifestants anaven cridant proclames contra les llistes d'espera i en estat de les urgències. Tere Llamas, portaveu dels Iaioflautes, ha denunciat la saturació de l'Hospital de Sabadell i que això no es resoldrà amb les obres del 2019.
Diu un metge que ha sortit bueno, d'un sindicat aquí del Taulí i ho ha dit. Això serà insuficient. El que pensem que és que 2 mesos és molt. Llavors aquesta no és la solució. Nosaltres no som ni tècnics ni metges, només som els que patim les retallades de sanitat. Llavors ells saben el que tenen que fer. I si no ho fan és perquè tots sabem que el que volen és que aniguem a mútues privades i que pensem que la sanitat pública no val per res. I no és cert. Tenim els mitjors metges, els mitjors mitjans i, bueno, i no pot ser que estem com estem ara.
Aquestes mobilitzacions als hospitals públics coincideixen amb un dia de protestes organitzat per Marea Blanca i els sindicats arreu de l'Estat.
I precisament, ja que parlem de l'Hospital Taulí, l'Ajuntament de Sabadell demanarà al Servei Català de la Salut que hi destini més recursos, que reforci amb mesures extraordinàries la gestió de les urgències mentre no s'acaba l'ampliació del servei, prevista per l'any 2019. A més, es posarà l'accent en la millora de l'atenció primària a la ciutat amb la construcció del CAP de Can Llong.
L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, i el regidor de Salut, Ramon Vidal, es trobaran amb el director del Servei Català de la Salut, David Elvira, per abordar aquests temes. Serracant diu que el problema no és tant quantificar una aportació econòmica a les urgències com tenir presents solucions complementàries.
No hi ha una quantificació i, de fet, nosaltres el que li traslladarem al màxim responsable del CatSalut és la necessitat de poder fer aportacions extraordinàries perquè en el PIUC, és en el Pla d'Atenció d'Urgències del proper hivern, hi hagi alguna solució a més per poder, mentre no arriba aquestes dues plantes noves que s'afegiran amb els 4 milions d'euros, doncs mirar si hi ha possibilitats de millorar el servei.
A més de l'ampliació de les urgències del Taulí, l'Ajuntament vol que el CatSalut posi data a la construcció del CAP de Can Llong. L'alcalde explica que les dues noves plantes d'urgències no s'afegiran als llits necessaris per arribar a la mitjana de llits per habitant a la comarca. A aquest llindar cal arribar-hi amb el pla director d'espais de l'Hospital Parc Taulí.
Per la seva banda, el PSC celebra que l'Ajuntament demani noves inversions al CatSalut. Per a Pol Gibert, però, les noves urgències naixeran ja deficitàries.
El primer secretari dels socialistes de la ciutat alerta que falten plantes al Taulí.
Estem parlant que falten plantes al Taulí, falten llits on poder hospitalitzar els pacients i, per tant, fins que això no s'afronti com a tal, l'Ajuntament no reivindiqui on toca, que és la Generalitat, perquè recordem que aquesta millora es fa amb diners dels sabadellencs, quan s'hauria de fer diners de la Generalitat. Fins que la Generalitat no aposti pel Taulí fer un hospital de referència com es mereix i ampliï el tamany que hauria de tenir, ni més ni menys. No demanem un hospital millor que altres zones, sinó un hospital dimensionat pel tamany que hauria de tenir el Taulí. Doncs fins que arribem a aquest punt, doncs, seguirem tenint el problema que tenim urgències, que és un coll d'ampolla en el qual no es poden pujar pacients a planta perquè no hi ha llits disponibles.
Gibert creu que l'equip municipal necessita aquestes reclamacions de l'oposició per prendre la iniciativa.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Els 17 processats per l'ocupació del local de l'Obrera, a l'Avinguda Barberà, hauran de pagar menys de dipòsit per accedir al judici i elaborar la seva defensa. La caució, que havia de ser de 3.000 euros per cada un dels autoinculpats d'aquest centre social, s'ha reduït fins als 50, un fet que des de l'Obrera qualifiquen de petita victòria.
La portaveu de l'Obrera, Cristina Castaño, explica com han aconseguit aquesta reducció.
Bona tarda, Pau. El degà dels advocats sabadellencs ha valorat quina és la situació actual dels jutjats a la ciutat.
Òbviament no és aquesta la Cristina Castaño. En tot cas, els membres de l'Obrera fa un any que estan a l'espera del judici arran de la denúncia de Cajamar, Aleix.
El propietari del local on s'ubica aquest centre social. El procés judicial vol desallotjar les persones que fan ús de les instal·lacions per tal que Cajamar pugui vendre l'immoble a canvi de 3 milions d'euros. De moment, segons Castaño, no hi ha cap novetat entorn del procés judicial de desallotjaments i apunta que les activitats del centre social es mantenen amb normalitat.
I no abandonem els jutjats perquè els dos nous jutjats que s'han de crear a Sabadell no entraran en funcionament fins al 2019. En el millor dels casos, així ho ha afirmat el degà del Col·legi d'Advocats de Sabadell, Manuel Hernández, que denuncia que els jutjats de la ciutat estan col·lapsats, són molt lents i l'edifici on s'allotgen no és l'adequat. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Pau. El degà dels advocats sabadellencs ha valorat quina és la situació actual dels jutjats a la ciutat.
Igual de dolenta que abans, perquè no es van crear ni van entrar en funcionament dos nous jutjats, sinó que simplement es van crear en el paper, és a dir, es va aprovar la creació de dos nous jutjats que no entraran en funcionament fins al 31 de desembre del 2018, en el millor dels casos. Amb la qual continuem exactament igual de malament que estàvem fins ara.
A més, Hernández no creu que millorin la posada en marxa dels nous jutjats perquè assegura que seguiran sent insuficients. Això s'hi sumen al retard en els procediments, com ha passat amb el cas Bemba, que afirma que no és un cas aïllat. El degà també identifica altres problemes, l'acumulació de casos o la mobilitat dels funcionaris, ja que Sabadell és una plaça de pas. Pel que fa a l'edifici de l'Avinguda Francesc Macià, Manuel Hernández ha explicat que hi ha la necessitat imperiosa d'un nou edifici.
Les principals mancances són totes, perquè és un edifici que no estava concebut per allotjar uns jutjats, sinó que era un edifici d'oficines. I, per tant, tot s'acumula, és a dir, no estan dimensionades els espais per acollir unes instal·lacions com són els jutjats. No estan dimensionats per el tràfic de persones, de ciutadans i professionals que es produeix a diari. No està preparat per una possible evacuació en una situació d'emergència.
Hernández ha afegit que la laxitud amb què jutgen alguns casos de corrupció actuals no ajuda a creure en la justícia, que reconeix que no és igual per tothom.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
La Creu Alta ha perdut un dels seus veïns més implicats. Jordi Satrà va morir ahir als 77 anys, després d'anys lluitant contra el càncer. Avui se li ha fet un comiat al tanatori de Sabadell, però el funeral serà demà divendres a les 5 de la tarda al mateix lloc.
Jordi Satrà, col·laborador d'aquesta emissora, ha estat un dels creualtencs més coneguts per la gran feina feta tant al barri com al conjunt de la ciutat. El 2014 va ser guardonat amb el 20è Talleret d'Honor, precisament per la seva dedicació a la Creu Alta. Satrà és un també dels organitzadors habituals de la Festa Major del barri i també pessebrista i va liderar la campanya de recollida de medicaments des del 2011 al 2015, quan va caure malalt. Antònia Baulenes, que va compartir tertúlies de Ràdio Sabadell amb Satrà, l'ha recordat amb aquesta anècdota.
Feia pessebres i cada any ens convidava perquè a veure'l. I jo no, això no ho sabia, de que els pessebristes, quan els vas a veure, t'han d'invitar amb un vermut. I llavors hi anàvem amb ell i la seva senyora. Quan havíem vist el pessebre, doncs ens invitaven amb un vermut. Que, bueno, no era el vermut, sinó era la tertúlia que llavors fèiem tots plegats, no? Bueno, guardaré un record realment fabulós d'ell, no? Basta, m'emociono, perquè ens l'apreciaven molt.
Des de l'Associació de Veïns de la Creu Alta també han lamentat la mort de Satrà i conviden a tothom a acomiadar-lo a la cerimònia de demà a les 5 de la tarda.
I Cristóbal Aguiló guanya el concurs per escollir la imatge del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Aguiló ha guanyat amb el pòster titulat Sempre Lluitant. La segona classificada és Núria Bonaventura Castillo, en un concurs que enguany tenia com a tema les dones grans.
Fins a 41 propostes s'han presentat al certamen organitzat per l'Ajuntament de Sabadell. El guanyador s'ha endut 800 euros i Bonaventura 300 com a segon premi. Elisabet Peñalver, representant de Disnova, empresa patrocinadora del concurs, ha recordat durant la presentació que encara hi ha molta feina a fer abans d'arribar a la igualtat.
Veiem que la celebració del Dia Internacional de la Dona encara té molt de sentit. Ens agradaria que no fos així, ens agradaria que no calgués un dia per reivindicar els nostres drets com a dones, però de moment hi ha molta feina per fer per part de tots, de polítics i de la societat en general.
Totes les obres del concurs s'exposen fins al 7 de febrer al Casal Pere IV en una exposició dissenyada per Cristina López i Matías Blanco.
I repassant notícies de proximitat, sapigueu que un veí de Castellà ha estat condemnat a un any i tres mesos de presó per amenaçar de mort a Carles Puigdemont a Facebook. L'home ha acceptat la pena pels delictes contra els drets fonamentals i les llibertats públiques. Sota el pseudònim de Francisco Franco, el gener de 2016 va publicar al seu perfil d'aquesta xarxa social un missatge demanant que s'afusellés i es cremés el president cessat de la Generalitat. El jutge també li imposa una multa de 720 euros a raó de 30 mensuals fins al 2019. La sentència també reconeix que el condemnat patia un trastorn de personalitat paranoide i una patologia traumàtica. Detingudes tres persones per robar domicilis a Viladecavalls. El grup format per dos homes i una dona se'l relaciona amb sis fets, dos en grau de temptativa i quatre de consumats.
Els robatoris es van produir en un període molt curt de temps, en dos carrers molt propers entre ells, amb edificacions de cases adosades. Per accedir a les cases buscaven portes corredisses o finestres, ja que resultaven més senzilles de forçar amb una petita palanca.
Policies vestits de paisà denunciaran els propietaris que no recollin els excrements de gos a Castellà del Vallès.
Aquest comportament incívic poden suposar multes de fins a 1.500 euros. En especial tenen la consideració d'infracció les deposicions i les miccions d'animals en els parcs d'ús infantil. D'altra banda, l'Ajuntament està estudiant la possibilitat de posar en marxa la tècnica d'anàlisi d'ADN d'excrements de gos.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org
o truca'ns al 93 317 0013.
Contra el Badalona, el Sabadell ha jugat al camp del Centenari, un autèntic clàssic a l'Avinguda de Navarra. Ho ha fet a l'estret camp de Montigalà i ara toca estrenar també al nou estadi visitant un rival que no passa precisament pel seu millor moment.
Es un club que la verdad que ahora mismo está atravesando una serie de dificultades, pues bueno, con tema de cobros y demás, entonces bueno, yo creo que todo un poco suma y al final yo creo que es complicado, es una situación complicada.
3 punts de marge tenen els de Manolo González sobre el play-out i 7 jornades sense guanyar. Sabrà el Sabadell furgar la ferida escapolada?
Sabadell en joc.
L'equip de Toni Saligrat ha de traduir les bones sensacions contra l'Olot i l'amor propi mostrat davant l'Hèrcules en 3 punts a Badalona. Diumenge, des de 4:45 de la tarda, Club de Futbol Badalona, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Dani Gómez, jugador del Sabadell y escucho los partidos en Radio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc.
Quan un infant ingressa a causa d'una malaltia, l'entorn hospitalari juga un paper molt important en la seva recuperació. Al Parc Daulí volem que una onada de petits somriures transformi la planta de pediatria en un fons marí de fantasia i joc. Ajuda'ns fent el teu donatiu a www.unaonadadepetitsomriures.cat.
A qualsevol hora del dia, i sobretot si té tot el sabor i l'aroma de Bracafè, sempre ve de gust prendre un bon cafè. Bracafè, carrer Sant Antoni 22, davant el Museu d'Història.
Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
Molt breument repassem informacions generals. El govern espanyol impugnarà la candidatura de Puigdemont com a president de la Generalitat.
La vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santa Maria, ha anunciat que el govern espanyol vol impugnar davant del Tribunal Constitucional la candidatura de Puigdemont. En aquest sentit, Sáenz de Santa Maria ha demanat al Consell d'Estat un informe per començar tot el procés.
A més, segons acabem de saber d'última hora, el president del Parlament, Roger Torrent, convoca el ple d'investidura de Puigdemont per dimarts 30 a les 3 de la tarda. I precisament Esquerra Republicana manté el suport a Puigdemont i diu que el que li fa l'estat a l'independentisme acabarà als tribunals europeus.
El diputat d'Esquerra, Sergi Sabrià, insisteix que si el líder de Junts per Catalunya podia ser candidat i ara és diputat, pot optar també a la presidència. Sabrià ha sentenciat que tot el que l'Estat li fa a l'independentisme acabarà jutjat als tribunals europeus de drets humans i guanyarem.
Ja tenim el Joan Blanc a l'estudi. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Arriben els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Álvaro Chaparro ha tornat als entrenaments del Centre d'Esports. El porter, després de la seva lesió a la mà, segueix la seva recuperació i avui ha entrenat amb l'equip. Aquesta és la principal novetat d'un entrenament en el qual també hi han participat Pol Gómez, el davanter del filial. L'equip ha seguit preparant avui el compromís de diumenge al camp del Badalona.
Tot i la tornada de Chaparro al grup, Roman Carrillo serà el segon porter que viatjarà amb l'equip aquest cap de setmana. Qui segur també viatjarà al nou municipal badaloní és Dani Gómez, el lateral esquerre arlequinat i un fix en l'11 titular de Toni Saligrat. Gómez assegura que el Sabadell ha d'aprofitar el moment convuls que viu el conjunt escapolat per sumar una victòria.
Es un club que la verdad que ahora mismo está atravesando una serie de dificultades, pues bueno, con tema de cobros y demás, entonces bueno, yo creo que todo un poco suma y al final yo creo que es complicado, es una situación complicada. La verdad que tiene un buen equipo, nosotros bueno, sabemos lo que pueden llegar y lo importante es que nosotros lleguemos bien al partido, lo afrontemos y sintiéndolo mucho, pero ganemos el partido.
L'equip torna a entrenar demà per seguir preparant el compromís de diumenge al nou municipal de Badalona.
I encara relacionat amb el Sabadell, el seu juvenil afronta la primera final de la temporada de la Lliga Nacional. A 6 punts de la permanència, els arlequinats s'enfronten al Mollet amb el repte d'apropar-se a la salvació i seguir confiant en les seves opcions.
Els del Vallès Oriental es troben lluitant per l'ascens i en una situació immillorable. De fet, el Mollet havia de ser un rival dels arlequinats de cara a la permanència, però ara tots dos equips es troben lluitant per objectius ben diferents. Cita molt important pels de Dani Leoncio, que també vol aconseguir la seva primera victòria des de la seva arribada a la banqueta. Marc Vallalta, jugador del Sabadell juvenil, afirma que no poden fallar més.
Primera final de les 13 o 14 que ens queden dels partits nacionals, perquè tots els partits que ens queden hem d'intentar puntuar i fer un bon paper, i jo crec que es farà.
El partit entre el Sabadell Juvenil i el Mollet es jugarà dissabte a les 5 de la tarda al Complex Esportiu Sabadell Olímpia.
I victòria de l'Estel Pool Natació Sabadell femení en el duel d'aquest migdia contra el Mataró, rival directe en la lluita per la primera posició de la fase regular i que en cap moment ha pogut amb les de David Palma. Al final, triomf per 5-10 en un partit exigent.
Olga Domènech amb 3 gols i Bea Ortiz i Marina Cordobés amb 2 han estat les jugadores més destacades en l'aspecte ofensiu del Natació Sabadell. Tot i el gol inicial del Mataró, un parcial de 0-5, ha deixat el partit sentenciat al descans amb 1-5. Només en el darrer quart i amb les jugadores de l'Astra al Pool pensant en poder descansar una mica de l'exigència del calendari, ha permès al Mataró guanyar el parcial i maquillar el resultat fins al 5-10 definitiu. Marina Cordobés, waterpolista del club, afirma però que dins de l'aigua ha tocat treballar de valent per superar les males menques.
Anàvem molt dures els dos equips i es notava que hi havia la rivalitat de Mataró-Sabadell sempre. Sí, el resultat realment sí que és veritat que hem estat per davant, menys el primer gol que ens l'han marcat elles, però no reflexa, perquè ha sigut un partit físicament dur.
Després d'aquest partit, algunes de les jugadores tindran un merescut descans i s'espera que David Palma faci rotacions amb algunes jugadores juniors de cara al compromís d'aquest dissabte a la Lliga contra el Dos Hermanes de Sevilla.
I Joan González ha deixat de ser l'entrenador de l'Or Gràcia femení, una decisió que el tècnic valencià va comunicar a finals de la setmana passada, però que fins ahir a la nit no es va fer oficial. González renuncia al càrrec per motius personals i el seu relleu serà el fins ara coordinador de la part femenina, Xavi Font.
De fet, a les últimes jornades, Font ja estava ajudant a González a la direcció de l'equip. El ja ex-tècnic explica els motius que l'han portat a prendre aquesta decisió.
Ha sigut una decisió personal, però un poc forçada per les dinàmiques esportives del club. I jo, per la meva part, tranquil, perquè la primera volta vam fer uns punts molt, molt vàlids per, jo crec, que quasi salvar la categoria. I ara, llavors, Xavi agafa el mando de l'equip i tindrà que treballar per remuntar la situació.
El valencià no té cap proposta sobre la taula i segurament descansarà fins la pròxima temporada. Xavi Font sap que la situació de l'equip no és dolenta, tot i la mala dinàmica actual, i és que la permanència a la divisió d'Honor Plata està pràcticament feta. Això sí, l'equip necessita recuperar el bon camí i la primera oportunitat és a Amposta. Xavi Font afirma que, més enllà del resultat, el més important en aquest pròxim partit són les sensacions que puguin tenir les jugadores.
I per què no Amposta? Vull dir, és un lloc i això que deies, vull dir, estic convençut de que quan fem un partit complet, inclús més enllà de guanyar-lo o perdre, vull dir, més que sortim amb bones sensacions, segurament es donarà aquest punt d'inflexió que ens farà tirar amunt.
El partit entre l'handbol Amposta i l'Oar femení dissabte a les 7 de la tarda.
Canviem de tema i parlem de futbol sala. L'escola Pia rep el Cerdanyol aquest dissabte en un partit que pot suposar la 15a jornada seguida sense perdre pels de Borja Burgos, o el que és el mateix. Si el sabadellenc supera el seu rival, aconseguiran completar una volta sense conèixer la derrota.
Un rival que la primera volta va ser l'últim en derrotar els de Can Colap, i Santi Bertolín, porter de l'escola Pia, afirma que el Cerdanyola es fa fort a casa gràcies a, en part, a un estil de joc força peculiar que hauran de superar aquest dissabte.
Bueno, és un equip que juga una pista molt petita i que saben que potser estan un palet per darrere en quant a qualitat i juguen amb les seves armes. Tenen un molt bon porter, defensen i cada cop que té una pilota, a jugar directe i no perdre pilotes.
La cita serà dissabte a les 6 de la tarda al pavelló del carrer Garcilaso. Per la seva banda, el Natació Sabadell rep el Linyola, un equip que encara no ha puntuat en el que portem de segona B. La situació dels nedadors és força complicada després dels darrers resultats. El tècnic del club, Diego Blanco, espera aconseguir una victòria balsàmica, però afirma que si no estan a bon nivell poden tenir un ensurt.
Nos desconectamos y somos, ya te he dicho, como un equipo vulgar. Entonces, Linyola no ha puntuado, no ha ganado ni un partido, pero si mi equipo no está como en los mejores momentos de los partidos, como en la primera parte de hoy, porque como te he dicho antes, es notable, pero si estamos como en la segunda parte, Linyola nos puede hacer daño y una derrota contra Linyola acabaría por hundirnos total.
Aquest compromís entre el Natació Sabadell i el Linyola serà dissabte 8:45 del vespre a Cal Balsac.
I abans de marxar parlem de rugbi, del Sabadell Rugby Club, que afronta el partit d'aquest dissabte contra el Badalona amb el repte de tornar al camí de la victòria i no despenjar-se de la zona alta de la primera catalana.
Els de Fran González van perdre contra el Buc B el primer partit de la temporada. Això sí, els tres partits que han disputat fins al moment en aquesta categoria han aconseguit dues victòries i una derrota, però sempre amb marcadors ajustats. Aquest partit entre el Sabadell Rugby Club i el Badalona serà dissabte a les 6 al Municipal Roureda. Per la seva banda, l'equip femení de les Partisanes no juga aquest cap de setmana, ja que no hi ha competició a la segona catalana femenina.
I fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín al matí i després als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. I si voleu seguir el ple municipal, us recordeu que ho podeu fer des de la nostra web o des de l'adreça ple.radiosabadell.fm. Que poseu molt bon vespre i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.